Si us quedeu, si aposteu per acompanyar-nos, per seguir a l'antena, us proposem feinejar una estoneta amb la filosofia. És la proposta del Pere Martí, que aviso, no ve amb respostes sota el braç, mai. Les respostes les heu de posar vosaltres, heu de fer l'exercici d'anàlisi, de reflexió, de seguir-nos, i després hi haurà una resposta o moltes respostes en funció vostra. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Aquest és l'últim feinejant de l'any.
Sí, i mira, l'any és una mesura del temps i avui parlarem del temps.
El temps, uau! El temps és relatiu, diuen, oi?
El temps és moltes coses, però ens explicarem una mica. No sé si recordaràs que en un dels últims programes vàrem parlar de la filosofia de Kant i de una particularitat de la seva filosofia poc coneguda. En general, la seva filosofia és poc coneguda.
Però se'l cita molt, eh?
Se'l cita molt, sí. Sobretot des del punt de vista de l'ètica, en la qual és una mica més fàcil orientar-se. Però aquesta particularitat que vaig comentar és que, per Kant, l'espai en realitat no existeix, sinó en la nostra ment. És allò que en diem una realitat subjectiva. Això és una mica sorprenent, no? Però bé, ho vam comentar en aquell moment i vam dir que, de la mateixa manera, per Kant, el temps també és igualment subjectiu. És a dir, que és quelcom que existeix, però només en la nostra ment. I que sobre el tema del temps, que potser en algun programa inicial doncs, en vam parlar, valia la pena tornar-hi a insistir, a dedicar una estoneta, perquè és un tema, com dèiem ara fa uns segons, extraordinàriament ampli i, a més, molt proper i quotidià. És el temps de sempre present en nosaltres i entre nosaltres. I tot i que pugui semblar un tema descontextualitzat del nostre moment ara social que estem vivint, potser sí que és interessant de parlar-ne en aquest moment de presses i acceleració creixent i constant, que no tenim temps per arribar a comprar tot el que necessitem, que hem d'estar sempre pendent de les ofertes imperdibles que se'ns presenten, i que anem d'aquí cap allà com a baldufes una mica desmarxades.
Sí, la imatge aquesta de la baldufa és genial.
I llavors se'ns fa més present aquest bé tan escàs, no? Aquest bé que se'ns escorre de les mans constantment i que un cop perdut ja esdevé irrecuperable. El temps, un fenomen, una realitat, ja hem dit, segons Kant, no una realitat del tot, ens acompanya constantment i a tot arreu. Fixa't que des que hem començat ja hem fet referència 5 o 6 vegades a conceptes relacionats amb el temps. És inevitable. Però és un tema tan ampli i que està tan present en tots els àmbits de la nostra vida que abordar-lo de manera global és impossible. Per tant, avui començarem per resseguir-ne només alguns dels serveis, alguns dels aspectes que estan vinculats amb el temps. D'entrada, com bueno, moltes vegades m'agrada fer, mirem definicions. Gent que ha tingut la gosadia d'intentar definir el temps. El més conegut en l'antiguitat és Aristòtil, que definia el temps com la mesura sensible del moviment. Bé. Després tenim a Newton, un científic però que té molta presència en la filosofia perquè les seves idees fonamentals són estrictament metafísiques i no pas científiques, com ara la definició del temps. Per ell el temps és una substància absoluta. Què vol dir això? Un marc neutral en el qual esdevenen els fenòmens i que ni afecta ni és afectat per aquests fenòmens. Però, clar, ja se sap que tothom que fa una afirmació li surt algú que li rebat. I al cap d'un parell de segles, el senyor Einstein diu justament el contrari, que el temps no és absolut i que sí que afecta i és afectat pels fenòmens que hi succeeixen en el seu interior, de tal manera que arriba a afirmar d'una manera científicament més elegant, que el temps s'estira i s'arronsa en funció de les condicions i de les circumstàncies. En un altre àmbit podríem trobar el senyor Henri Bergson, que a començaments del segle passat doncs, guanyà un gran prestigi reflexionant sobre el temps viscut, el que ell anomenava la durée, la duració. Un temps que està absolutament desvinculat dels fenòmens físics i que és el que nosaltres realment coneixem perquè és el que vivim, però que potser és dels menys estudiats. Bé, aquí tenim un ventall de definicions, però avui ens plantejarem una tasca més modesta i és fixar-nos en un aspecte, que és la mesura del temps. No entrem a discutir i a reflexionar sobre què és el temps, algunes pistes hem donat, però hi ha un altre element fonamental per a la nostra societat, que és la mesura del temps. Amb la mesura del temps han anat apareixent tota una sèrie de tecnologies que, des del principi dels temps humans, han estat claus per a la nostra organització social i fins i tot per a la supervivència. En un principi, les societats humanes, o fins i tot prehumanes, es basaven en els cicles naturals per a la seva organització. Els cicles naturals comporten una sèrie de repeticions de fenòmens que es donen una vegada i una altra de la mateixa manera. I a partir d'aquí s'organitzaven les seves activitats. D'una banda tenim el cicle diari, sol-llum, absència de sol foscor, que determina els períodes hàbils pel treball i pel descans. I després tenim els cicles estacionals, que el que determinen són les diferents ocupacions a les que ens podem dedicar i, a la vegada, quines mesures hem de prendre per protegir-nos o no de les inclemències meteorològiques. Fins i tot, en aquells moments, el temps servia per mesurar distàncies, per exemple, estar 2 dies d'aquí. Això encara avui dia es fa servir en algun lloc. O estar a 4 llunes, això ja no es fa servir. Podríem dir que era l'era del temps natural i que sobre aquest temps natural pivotava tota l'organització social. Un dels passos més transcendents en l'evolució de la societat humana és justament la substitució d'aquest temps natural pel temps social. Un temps que serà molt més uniforme, neutre, i que es va separant progressivament del temps molt qualitativament marcat natural. Simplificant molt, podríem dir que l'aparició d'aquest temps socials i la seva consolidació i generalització es deu a 2 grans fites tecnològiques, l'aparició dels rellotges i de la llum artificial. Evidentment, de rellotges o de sistemes de mesura del temps i d'il·luminació, fins i tot en aquelles societats més primitives existien, el foc i el coneixien i podien il·luminar el que sé, la cova o la bauma on dormien. Però estem parlant de aquests ginys tecnològics que realment modifiquen, que intervenen en aquest cicle natural, que en aquells moments aquests no el modificaven en absolut. Comencem pels rellotges. Per construir un rellotge, l'artesà o més tard el científic necessita comptar amb fenòmens que passin de forma regular, amb un ritme regular. Això pot ser, per exemple, la rotació de la Terra, mesurada per un rellotge de sol, pot ser la caiguda de grans de sorra o de gotes d'aigua, la clepsidra és un rellotge utilitzat durant molts segles, el balanceig d'un pèndol, la vibració d'un cristall de quars, un rellotge de canell, o la subtil oscil·lació d'un àtom. Aquests tic-tacs, aquestes repeticions, no són absolutament regulars. Els rellotges de quars, per exemple, poden tenir una imprecisió de menys d'un segon per dia. Un bon rellotge atòmic, però pot desviar-se només 1 segon cada 100 milions d'anys. De fet, des de meitat del segle XX cap aquí, el segon ja no es defineix com nosaltres pensem, sinó a partir dels àtoms de cesi. Un segon equival a Un segon, eh? I m'ho he de mirar perquè són números molt llargs. 9.192.631.770 oscil·lacions d'un àtom de cesi.
No t'ho faré repetir.
Un segon, eh? Sí, 9.000 sí. Milions i escaig de vibracions d'un àtom de cesi. Bé, són magnituds que ja una mica se'ns escapen de la nostra, percepció. Però és cert que doncs, el temps en la vida social cada cop va tenint una influència més gran i la seva precisió té més importància. Nosaltres constantment estem llegint un seguit de dígits, avui dia hi ha rellotges de canell amb fasetes, em sembla que només em porto jo. estem llegint un seguit de dígits i a partir d'aquí doncs, fem coses, anem a treballar, engeguem la televisió, anem a on sigui. La precisió es mesura en minuts, quan quedem amb algú, però es mesura en segons per a qüestions més precises. De fet, es mesura en mil·lisegons, en femtosegons, que és una quadra un milionèsima de segon. Tot això a nosaltres no ens diu... O sigui, no entenem què vol dir. Però sí que és cert que en una societat en la qual es mouen ingents quantitats de diners amb gestions que duren mil·lisegons, la precisió i la sincronització en aquest espai de temps que per nosaltres són impensables són tanmateix fonamentals. Aquesta precisió, tant per les transaccions econòmiques que deien com, per exemple, per programar i poder dur a terme un viatge espacial, etc. Això és crucial. Fins i tot per un GPS que tots portem en el cotxe i en tants altres jeans, no? Això ens porta a la segona idea que volia comentar, que és, que ja ho hem introduït, això de la sincronització. Tots hem vist pel·lícules d'acció en la qual el jefe de l'escamot diu a tots els seus esbirros: sincronitzem els rellotges, perquè és clar, si cada un va amb el seu rellotge a la seva hora...
L'operació se'n va en risc.
No funciona, no? Doncs la sincronització esdevé un segon pas en aquesta tasca de socialitzar el temps a través dels rellotges, i ara un cop tenim el rellotge tots han de marcar a la mateixa hora. I això no és una tasca fàcil, fins i tot podríem parlar d'epopeia, perquè, clar, sincronitzar uns quants rellotges, com els de l'escamot, però, esclar, sincronitzar tots els rellotges de tot el món, déu-n'hi-do, pot ser difícil. I aquesta sincronització no deixa de tenir problemes, perquè encara avui, cada mig any, ens hem de modificar els horaris i hem de sincronitzar de nou tots els rellotges, el rellotge
ai, sí,
de canella, el de paret, el del mòbil, el del microones, el del vídeo... Ai, no, que de vídeos ja no n'hi ha. Afortunadament, però segur que en altres... I això porta discussions, que si és un millor un horari que l'altre, que si afecta els ritmes circadians, que tanta diferència amb l'horari solar... Bé, encara estem discutint sobre la sincronització.
Discussió eterna, sí, sí, cada any.
I no la resoldrem. De fet, quan es va començar a introduir la necessitat d'aquesta sincronització, va haver una gran resistència a abandonar les hores locals. Cada municipi, cada població tenia la seva hora local basada en la seva hora solar. I d'abandonar aquesta hora local no va ser fàcil, malgrat que, esclar, com que es basava en l'hora solar, a cada municipi hi havia una hora diferent, i si hi havia molta distància, amb molta diferència, sense tenir en compte que els rellotges habituals de referència, que eren els de els campanars de les esglésies, doncs tampoc eren un model de precisió, no? Per tant, bueno, aquí a Vilafranca encara ens guiem per les campanes de Santa Maria. Quan sentim les campanes, ara hem de fer això, o ja fem tard, etc. Doncs això va ser un obstacle més greu del que sembla. La tasca aquesta d'uniformització i sincronització, que són dues coses que van sempre juntes, de fet va començar amb el temps que es diu GMT, que és el temps mitjà del meridià de Greenwich. Això va ser, diguem-ne, promogut per la necessitat de guiar els navegants, perquè poguessin determinar la longitud mentre estaven en el mar. Però Després, això va ser, diguem-ne, recollit, i de fet el gran pas endavant va ser per les companyies del ferrocarril, i les primeres a la Gran Bretanya. És a dir, el desenvolupament del transport públic que comporta la revolució industrial va fer necessari sincronitzar els horaris del ferrocarril, perquè abans cadascú anava amb el seu horari local, i llavors allò era un... era difícil de fer-ho, diguem-ne, compatible, hi havia confusió, retards, etc. I es va establir a partir de l'any 1852 que es faria servir una única hora pels ferrocarrils, no per la resta, que era aquesta que es mesurava a Greenwich per el temps mitjà que allà s'hi media. Inicialment el que es feia era enviar... No, inicialment es portaven cronòmetres que s'havien sincronitzat en aquest observatori, però a partir d'un parell d'anys es van començar a transmetre per telègrafs senyals de ràdio per marcar les hores. Això et sona, suposo, tu que treballes a la ràdio. Això de les senyals horaris encara ho tenim
encara
avui.
Encara és molt vigent.
Que ens marca l'exactitud de les hores. Això dels anys 50... Fins als anys 80 no van a ser que tots els rellotges anaven a la mateixa hora, ja aquesta hora oficial de Greenwich, i de forma obligatòria. Això es va arribar a fer per llei, perquè si no era impossible. Tot i amb això, encara durant molts anys hi havia alguns rellotges que tenien dues minuteres, l'oficial i la local. Aquest procés és un procés que es produeix arreu del món. Aquí a Espanya encara també va ser més complicat, als Estats Units també va tenir... Als Estats Units les grans companyies de ferrocarril tenien cadascuna a la seva hora, que depenia de l'estació més important que tenien o de la seu de la companyia. Hi havia algunes ciutats en les quals hi havia fins a 6 rellotges amb 6 hores diferents per cada una de les línies de tren. Clar, això és... Diguem-ne, no és excessivament pràctic. Això pel que fa als rellotges. Després hem dit que hi havia un altre fet determinant, que és la llum artificial. Justament la industrialització que comentava abans i el treball a les fàbriques fou potser l'element que impulsà més la conveniència d'un control precís de les jornades laborals i de fer servir aquesta uniformització i sincronització del temps. Abans el treball es media en jorns, i d'aquí ve jornalers. Treballava de sol a sol, i quan se'n ponia el sol, t'anaves a descansar. Clar, llavors, les jornades no eren uniformes, perquè al llarg de l'any l'horari solar canvia. Amb la producció industrial i la llum artificial i necessitat de tenir controlats els horaris, aquesta dependència d'allò que era natural va començar a desaparèixer. La jornada, que encara ho hem mantingut laboral, i després l'altra, la que no és laboral, s'ha anat independitzant de la vida, és a dir, del temps natural. I té un tipus de mesura absolutament autònom, diferent. El jornaler passa a ser proletari. Avui dia tots seguim uns horaris absolutament sincronitzats i som, d'alguna manera, podríem dir, esclaus d'aquests horaris. De fet, en les societats avançades, on pot viure absolutament independent del temps natural, de si fa calor o fred, si és de dia o de nit. Jo em llevo, a casa tinc la calefacció i l'aire condicionat, agafo el cotxe, me'n vaig passo al pàrquing, continua venint tot artificial, vaig al pàrquing de la feina, surto del pàrquing, treballo, baixo del treball al pàrquing, vaig al pàrquing del gimnàs, faig això, vaig al pàrquing de la superfície, gran superfície comercial, que sempre hi ha llum artificial, sigui de dia o de nit, faig la compra, me'n vaig... passar absolutament tota la meva vida de forma totalment independent dels cicles naturals. I aquest establiment d'un temps social tan autònom i uniforme ens té realment molt mil·limètricament programats. Tal hora reunió, tal hora nens a l'escola. De fet, a l'escola també ja s'ensenya, se'ns eduquen per la uniformació i la sincronització. Però bé, això en podríem parlar un altre dia. A tal hora visita el metge, a tal hora correus, tota la nostra activitat. Sempre estem amb el rellotge, bueno, ara amb el mòbil.
Amb el mòbil.
I allò que deia, doncs, hi ha uns números que ens diuen el que hem de fer. La programació oficial d'aquest horari també és influent en la nostra vida. Tots hem assistit a discussions sobre que caldria canviar els nostres horaris socials, perquè és absurd que sopem a les 10 de la nit i que els programes de màxima audiència comencen a les 10 i acaben a la 1, si ens hem de llevar, com la resta de països, aquí no som diferents, a les 6 o a les 7, a les 8 molt poca gent, perquè moltes vegades els nois que van estudiar a les 8 ja són a l'institut. Per tant, aquests horaris són, diguem-ne, poc racionals, però bueno...
Aquí estan.
El que ens vam mantenint i ens tenen, com deia abans, absolutament atrapats. On queda el temps viscut? Ara podria recuperar un moment el senyor Bergson. Perquè, és clar, aquest temps que hem estat descrivint és un temps neutre, no té qualitats. I com que l'hem desvinculat tant dels cicles naturals, què és el temps llavors per nosaltres? Ara, evidentment, no tenim temps de desenvolupar
dos minutets
tot això, però deia el senyor Bergson, diu, pensem que el temps consisteix en el passat, el present i el futur, però quan separem aquests tres aspectes i els representem en una línia de temps, hem, de fet, especialitzat el temps. En el temps no hi ha línies, per això es necessita l'espai. Quan parlem de passat, present i futur, estem especialitzant el temps. I tornarem, si podem, en un altre moment. Però és cert, el temps sempre és present, però el passat penetra en aquest present i el present, evidentment, no tindria sentit sense aquest futur. Quan preparem un viatge, hi ha coses que recordem i que quan fem el viatge les recuperem i fem una previsió del futur que condicionarà el que farem després. Bé, avui dia, amb les noves tecnologies del Google Earth o el que sigui, de fet, quan preparem el viatge ja quasi l'estem fent i després ja només posem tics. Mira, tot això... Que...
I pengem les fotos a Insta.
I pengem les fotos. Bé, un filòsof de començament de segle català, i això vol dir que ningú sap qui és...
Segurament.
Deia, la vida real perquè és temporal. El temps és moviment. I això és molt, molt cert. Si nosaltres ens posen en una habitació insonoritzada, o quan aquells que fan experiments es tanquen en una cova, on tots els estímuls són sempre els mateixos, perden la noció del temps. No saben quin temps passa. Només queda un recurs, que és un mateix. Un mateix sempre va canviant. Com a mínim, els batecs del cor t'indiquen que això, que ets temporal. Clar, què passa quan els batecs del cor es paren? Que deixa d'haver-hi temps.
Pere Martí, moltes gràcies per regalar-nos aquesta estona del teu temps que hem utilitzat feinejant amb la filosofia avui al voltant del concepte del temps. Que vagi molt bé i bones festes.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. Comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que s'ha obert de nou el camí de Calafell Parc a Vall de Mar un cop acabades les obres. El projecte ha consistit en una intervenció en materials i mètodes naturals, ja que es tracta d'un corredor biològic. Ja és obert, doncs, aquest nou camí que enllaça les urbanitzacions de Calafell Parc i Vall de Mar. S'hi ha realitzat una millora sorgida de la participació ciutadana basada en materials i mètodes naturals, atès que el sector del municipi per on passa el vial està declarat com a corredor biològic. Això, que impedeix fer-ne un carrer normal i corrent, com de vegades s'ha plantejat, ha estat una oportunitat per buscar solucions diferents per actuar a torrents, camins i altres espais naturals. L'obra feta ha volgut garantir una bona circulació, implicar poc manteniment i respectar el medi. El principal problema del camí era el deteriorament que hi provocaven les pluges i per això s'ha creat un sistema d'evacuació d'aigües pluvials que ho eviti. Les pluges de les darreres setmanes han posat a prova aquesta solució abans d'acabar-se les obres i el resultat ha estat molt positiu. Els comerços de Sant Quintí repartiran 600 premis per Nadal. Els establiments i locals adherits repartiran un total de 600 premis a través de la fórmula Rasca i Guanya entre els clients que realitzin compres o consumicions a partir de 5 euros. Aquest cop es posaran en circulació 5.000 butlletes que contenen 200 vals de descompte de 5 euros, 30 tasses personalitzades i 370 bosses de tela per fomentar la compra sostenible. En aquesta edició de la campanya comercial de Nadal s'han implementat noves accions dirigides a la promoció del teixit comercial amb el suport de la subvenció dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Estatal. Amb el lema Viu el Nadal a Sant Quintí de Mediona, els 21 establiments adherits a la campanya posaran a disposició dels clients butlletes per obtenir vals de descompte i obsequis del 12 de desembre al 7 de gener. Olèrdola per la Marató recapta 7.729 euros. Amb les activitats i actuacions solidàries que s'han realitzat fins ara sota el paraigües d'Olèrdola per la Marató, s'han recaptat 7.729 euros. La comunicació de la xifra recaptada tancava aquest diumenge al vespre el Festival Solidari a benefici de la Marató, que s'ha realitzat durant aquest cap de setmana al local nou de Moja. Dissabte va funcionar molt bé la novetat de la subhasta solidària d'imatges aportades per l'Associació Fotogràfica de Moja. I ja diumenge van ser molt seguides les actuacions de balls populars i exhibicions musicals d'alumnes de l'Escola Circell i de l'Acadèmia Música Ametller. Un dels moments de més assistència al local es produïa per la tarda de diumenge amb les exhibicions del Rítmica Olèrdola i de l'activitat de teles acrobàtiques oferta per la Vertical. Veïnes del municipi amb el nom de Pulsacions van oferir un ball amb el títol Respirar i va actuar Xavi Díaz i Marc Cowling. I acabarem explicant-vos que el concert de Sant Esteve de la Polifònica interpretarà una obra de Brahms per piano i a quatre mans i l'estrena d'una cançó amb text de Salvat Papasseit. El proper 26 de desembre a les 7 del vespre tindrà lloc a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca el tradicional concert de Sant Esteve de la Polifònica. A la primera part del programa s'oferiran els valsos amorosos de Johannes Brahms, obra per cor i piano a quatre mans, amb els joves pianistes Miquel Villalba i Bru Corbella. La segona part consta de cançons de Nadal, entre les quals l'estrena de la cançó Sento el fred de la nit, sobre un text de Joan Salvat Papasseit, amb motiu del centenari de la mort del poeta. El concert serà dirigit pel titular de la Polifònica, David Hernández. Ja es poden adquirir entrades a la llibreria La Cultural, Torrons García Sirvent, Òptica La Corset i Tintoreria Juncosa en horari comercial.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Som a les portes de Nadal i també de la Fira del Gall de Vilafranca i avui sí o sí la nostra xef, la Gemma Riera, ens porta el gall del Penedès a taula. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És un clàssic nostre, d'aquestes dates, i som a les portes de la Fira del Gall, de Nadal, que aquest any cau tan bé.
toca donar idees, ajudar amb aquest gall del Penedès, que ja portem uns quants anys cuinant, però que sempre són rebuts aquests consells que portes.
Sí, la veritat és que ens hauríem d'acostumar a comprar el gall i estar tranquils de cuinar-lo. Vull dir, és que no té cap problema. De la mateixa manera que cuinem una au que està criada en llibertat, podem cuinar també el gall. És que no té cap complicació. El que sí que és cert que és millor cuinar cuixes per un costat i pits per un altre. Els pits realment necessiten molt poca cocció perquè quedin amorosos, però sí que és veritat que si nosaltres tenim en compte doncs una sèrie de coses, podem fer-lo i que ens quedi boníssim, igual que qualsevol altra au. Llavors hem de perdre una mica la por.
Sí, noves generacions que us incorporeu a la cuina.
Exacte.
Zero por, que zero podem por amb el gall del Penedès i hem de cuinar aquest gall del Penedès tan nostrat.
A més, que ara ens ho posen molt fàcil, perquè els criadors mateixos ens porcionen el gall. Vull dir que això ja és un avantatge. Ja no et trobes amb la bèstia allà que no saps què fer.
Per on t'hi poses, no?
Per on t'hi poses. Les carnisseries també. Vull dir, si tu el demanes desossat, també te'l desossen. A mi, com m'agrada més el gall, és a la manera tradicional. És com a mi m'agrada més...
Prunes i pinyons.
Amb prunes i pinyons, rostit, o farcit, amb el farcit de Nadal. Jo l'obro per l'esquena i l'obro tot, però, bueno, clar, jo ho faig jo.
Tot xef.
Però queda molt bé perquè d'aquesta manera, sense ossos, tot es cou de la mateixa manera.
Sí que ens hi hem de posar un dia amb temps, perquè requereix, aquesta cocció és més lenta, requereix més temps. Per tant, un dia que disposis d'unes hores i fer-ho tranquil·lament.
Sí, de fet, tots els rostits són millors si es deixen reposar del mateix dia. Tampoc no agafen tot el sabor, no? Llavors, mira, un dia que tinguem... Bueno, aquest cap de setmana mateix, comprem el gall i ja el podem fer.
I el congelem?
Bueno...
Aquest cap de setmana és 21, 22...
Sí.
I Nadal 24, 25, què faries?
Sí, doncs mira, jo el faria el 23, el dilluns a la tarda, així tranquil·lament. Estic a casa, fa fred, bueno, no sé si farà fred o no, però possiblement...
Posem que sí.
Fa fred, què faig? Bueno, doncs faig el gall, no?
Val, aquest gall que hem comprat a la fira, el cap de setmana.
Així és com el faré jo, aquest any, perquè cada any el faig d'una manera diferent, tot i que a mi el que m'agrada, ja us he dit, és el clàssic. A la meva amiga li agrada el pollastre, el gall, l'estil marroquí, que el vam fer a la Fira del Gall amb els alumnes, i des d'aquella Fira del Gall, que va ser l'any de la pandèmia, cada any fa el gall a l'estil marroquí. Si voleu, la recepta està a la pàgina de la IGP. Vull dir que allà la trobareu.
T'afanegem. Ens portes una recepta de gall del Penedès i una pila d'acompanyaments.
Sí, mira, jo començaré amb la recepta que jo faig aquest any, que serà un gall amb fruits secs. Necessito un gall, 6 alls, aproximadament, a veure, 2 cebes, avellanes, ametlles torrades, em guardaré el fetge del gall, carquinyolis, si no teniu carquinyolis, doncs galetes, jo perquè els carquinyolis són com més nostrats, julivert, safrà, 3 claus, si no us agrada el clau no el poseu, un got de vi ranci o moscatell, el que tingueu a casa, també valdria mistela, bueno, un brandi, una mica de farina, que podeu fer-ho o no, després ja ho parlarem durant la recepta, oli d'oliva i sal. I és super fàcil, molt fàcil. Tallarem el gall a quarts i després dels quarts en farem 8 talls. Penseu, o més talls, perquè del pit quasi que en podem treure 3, Vull dir que d'un gall podríem dir que poden menjar unes 10 persones. És veritat que dius, home, quins talls més petits, però és que amb tot el que hem menjat abans, és un tast. No cal que...
No t'has de tipar.
No t'has de tipar.
I sortir amb mal de panxa.
No cal menjar tot un quart de gall, no. D'un gall poden menjar unes 10 persones, aproximadament.
Amb talls a vuitens.
Amb talls, o sigui, primer fem els quarts, el pit sí que el tallaríem amb 3, I la cuixa la tallaríem amb dos. Llavors, què faríem? Amb tot el que ens sobra, les puntes de les ales, el coll, el carpó, la carcanada, les potes i el pedrer, jo faria un caldo, un bon caldo de Nadal, amb tot el que li fiquem al caldo, a part d'això. I aquest caldo, una miqueta d'aquest caldo, serà el que ens ajudarà a fer també la recepta. Llavors, tallem el gall, ja hem fet el caldo, perquè això sí que no el podem fer el mateix dia, i el que farem serà salar i enfarinar aquests
talls,
trossos de gall. Els tenim en bosc, eh? Vull dir, res de desossar els pits, perquè aquests ossos del gall també ens donen molta consistència a les salses. Vull dir, és que no té res a veure una salsa feta amb gall que amb una altra au, no? Llavors, els marcaríem lleugerament. Això ho podem fer amb farina o no? És això el que us deien els ingredients. Si no voleu ficar-hi farina, doncs el marqueu sense enfarinar, eh? Un cop el tenim marcat, l'apartem de la cassola. I en aquella cassola, on hem marcat el gall, hi ficarem la ceba tallada juliana i la deixarem coure. Que vagi coent, que vagi coent, que ens quedi tova, no torrada, ni això, no sofregida.
No la busquem marroneta.
No, la busquem toveta, que ens quedi amorosa. Llavors, per un altre costat, torrem els alls, tampoc que no ens quedin torrats, no vol dir cremats, perquè si no ens donaria aquell gust amargant de l'all cremat, ha de ser un gust d'all aromàtic. I el reservarem. I aquí també hi torrarem el fetge, val? I tot això ho reservem. Ho podem ficar en un got del Turmix, perquè després ho triturarem tot. Llavors, què farem en aquesta ceba que ja la tenim putxadeta? Afegirem el licor i deixarem reduir, que no tingui el gust del licor cru. Ha de reduir l'alcohol i llavors aquí ficarem el gall i ficarem una miqueta de caldo, a veure, cobrir, però no banyar. Hem de ser prudents. Sempre en podem afegir una mica si veiem que s'evapora molt, però hem de ser una mica prudents que no ens quedi massa rebullit. I, per un altre costat, farem la picada, que serà, amb això que us he dit, els alls, el fetge, el fruit sec, una mica de safrà, si volem, el carquinyoli, tot ben triturat. Bueno, ben triturat tampoc, que ens quedin trossos de...
Vols que trobem els trossets?
Volem trobar els trossets. Potser el primer podríem triturar el fetge amb els alls, ben triturat, i després afegir els fruits secs i només donar-li quatre voltes, perquè es notin aquests trossets d'avellana, d'ametlla, de carquinyoli, i ho tirarem a la cassola. Això ho deixarem coure fins que el gall estigui tendret. Tapadet,
a foc lent.
Lentet, però que no pari, vull dir lent, però anar fent. I no ho sé, 60, 70 minuts, 90, això ho heu d'anar mirant, perquè això segons
punxem
el foc,
el gall.
Punxem el gall, sí, ja ho veureu, perquè ja es veu, ja el toqueu una mica, i sobretot, si s'evapora, tornar a posar una miqueta de caldet, sempre calent, que no pari l'ebullició.
No tallar l'ebullició.
La cocció. Uh-huh. I aquest és el gall que jo faré aquest any.
I això deixa reposar per l'endemà mínim, i si no, dos dies també.
Dos dies també.
Millor.
Dos dies, perquè mira, jo l'àpat que fem a casa no és Nadal, és Sant Esteve.
I el faràs el 23 pel 26.
Sí, sí. Sí, això, ben tapat a la nevera, doncs està la mar de bé. Vull dir, no li passa absolutament res. I els acompanyaments que faré, doncs encara no ho sé, però n'he pensat uns quants.
Comparteixes?
Comparteixo.
Que comparties de guapes.
Home.
Vinga.
Sí, sí, sí. I de cuineres, no?
Clar.
Perquè això dels cuiners que es guarden els secrets, això no ho he entès mai. Per què? Si cadascú ho farà a la seva manera.
I li donarà el seu toc.
Li donarà el seu toc perquè tots tenim una sensibilitat diferent. Llavors, no cal compartir
secrets.
I a més,
quan comparteixes receptes, la gent sol ser agraïda. I et diuen, aquesta recepta és de la meva mama, de la meva mare, de la meva àvia, o me la va passar aquesta amiga que en sabia molt i sempre ho he fet així. Se sol compartir.
Sí, sí, sí.
No t'atribueixes tu el mèrit, no et penges la medalla.
No, no, clar, és que tot està inventat, eh? Vull dir, no inventem res. Vull dir... Bueno, doncs mira,
posem-hi acompanyaments.
Això. Mira, els moniatos. Jo sóc una fan dels moniatos. Molt fan. I llavors he pensat de fer-ho com una miqueta diferent, no? Com que el gall ja és així molt tradicional, doncs donar-li un toc en els complements. He pensat de fer un puré de moniatos amb 3 moniatos, una miqueta de nata líquida, pot ser també vegetal, eh? Dàtils i la pell d'una mandarina.
Quina combinació explosiva,
sí.
Aviam.
Moniato i dàtil és una cosa que casa molt. A més, els dàtils també són molt de Nadal.
Sí.
I la mandarina és una fruita de la temporada.
Sí.
I aprofitarem la seva pell. A part, la mandarina, no sé, ens aboca a la infantesa, aquella olor de mandarina, a mi sempre me'n recordo quan era petita, no? I és així com molt entranyable, la mandarina, no?
Ah, i, sí, sí, aviam com ho fas.
I llavors, bueno, mira, us donaré la recepta més francesa, més així, més elaborada,
sí.
I una doncs, més d'estar per casa, més com
més
jo.
Més express, també?
Més com jo.
Val.
Doncs pelem i tallem els moniatos, així a trossets petits. Si els tallem a rodanxes, va millor perquè es couen abans, més que el quadrat. Llavors, els posarem en una olla i els cobrirem d'aigua. No coberts, molt coberts, no, amb l'aigua justa. Sempre estem acostumats a bullir els vegetals
en
amb
excés.
Un munt d'aigua, vinga, aigua. No, poqueta aigua. I si s'evapora, el que diem, podem ficar-ne una mica més si els volem més cuits, però sense passar-se, perquè llavors tot el que tenen... Els vegetals se'n van en aquella aigua. Llavors, poqueta aigua i un pèl d'oli o mantega, si voleu fer més...
Amorosit.
Més arrodonit, això. La mantega li queda estupendo, eh? No cal dir-ho. Però...
és molt francès, eh, també?
Sí, és molt francès. Però, bueno, és que la cuina francesa per Nadal és, la tornes a recuperar.
Vesteix, sí, sí.
Llavors, deixem coure fins que s'evapori tota l'aigua. I en el moment en què ja s'ha evaporat tota l'aigua, hi ficarem un raget de nata i la reduirem. Això ha de quedar com una crema, tot cremós. Ho triturarem, rectificarem de sal, de pebre, de tot. I quan ja ho tenim triturat, és quan hi ficarem els dàtils tallats a dauets i la pell de mandarina ratllada i li donarem unes voltes. I ja està. I aquí ho tenim. I després la segona versió...
L'express, pues l'ha d'estar per casa.
Fiquem els moniatos al forn, els aixafem, els hi fiquem una miqueta d'oli, i igual, eh? El dàtil a daus i la pell de mandarina.
Vols que trobem el dàtil?
Vull que trobem el dàtil, sí, sí. Sí, perquè també està bé trobar una mica de textura dintre dels purés, no? Després l'altre és un puré de coliflor al curri. Necessitem coliflor, aigua, curri, all, oli i pebre. I és molt, molt fàcil. És bullir la coliflor, igual, eh? Amb molt poca aigua, una miqueta de sal. Farem un refregit amb uns allets. Poc all. I sobretot que no se'ns cremi, només que ens quedi l'aroma. El podem treure, eh? Perquè només quedi l'aroma dintre de l'oli, però no trobem l'all. Llavors, quan estigui bullida, afegirem la coliflor, donarem uns toms, li afegirem el curri, ho triturarem i llavors provem a veure si està bé de sal, de pebre, de curri, que ens agradi, que no predomini massa. El que hem de tindre en compte és que mentre anem triturant hi hem d'anar tirant oli perquè ens vagi emulsionant, perquè ens quedi cremós. Aquí també podeu posar-hi una mica de mantega, si voleu, a l'últim moment, per emulsionar. Però amb oli queda molt bé, la veritat. I aquest també és diferent i I està molt bé.
Estava pensant que com a crema per sopar també funcionaria
també
molt
funcionaria
bé. Més enllà del Nadal, oi? Quan
sí,
tornem a la quotidianitat.
A la Després, unes pastanagues amb romaní i suc de taronja o mandarina, perquè ja que hem comprat les mandarines per fer una cosa, doncs podem fer servir per les pastanagues. Aquests acompanyaments, us he de dir que ens serveixen per tot l'any, perquè sempre fem coses, sempre fem plats que després no sabem amb què acompanyar-los. Jo penso que els primers plats i els acompanyaments és el més complicat, perquè la carn, el peix, l'arròs, tot això, bueno, vas fer, ho tens clar, no? Com ho has de fer.
Sí, sí. Però tantes vegades a la setmana reparteixes i més o menys va sortint.
Va sortint, però els acompanyaments, com ara faig un peix i què li poso o què? Doncs tot això ens serveix. Doncs les pastanagues, aquestes pastanagues també són boníssimes. Han de quedar un pèl amb textura, eh? No han de quedar rebullides, eh? Necessitem unes 20 pastanagues d'aquestes més menudetes. Podem comprar-les de colors, perquè ara per Nadal també hi ha molta varietat, i n'hi ha de blanques, de
morades.
De morades. També hi podríem ficar xirivia, treure el tronc, agafar les xirivies més petitones, tallar-les en quatre i treure el tronc
central
del mig, i també les podríem ficar juntament amb aquestes pastanagues, eh? La xirivia també és molt bona per acompanyar. Llavors, bueno, les pelaríem en una cassola ben ampla, les posaríem amb una mica d'oli, una mica de sal, pebre, i les dauraríem així lleugerament, no? Com una miqueta duradetes. Afegiríem un pèl d'aigua perquè agafessin una mica de cocció, no quedessin tan dures. I un cop s'ha evaporat aquesta aigua, és quan hi ficaríem el suc de taronja, el romaní i una miqueta de mel. I deixaríem que es coés tot, que fes com una salseta. Llavors, un cop ja les tenim, doncs ja les podem posar per acompanyar. Ja us dic, no han de quedar molt toves. Si us agraden molt toves, llavors poseu més aigua a l'hora de coure-les. També les podeu fer al forn, eh?
El forn queden molt bé, també.
Al forn queden superbé, superbé. I després, si feu una salseta amb tagina, una mica de llimona, una miqueta d'aigua i mel, i escolta, també, superbones.
Estic agafant moltes idees, eh, d'aquests acompanyaments de Nadal per fer-los fora de Nadal.
Fora de Nadal, sí, sí.
Com més acompanyaries?
Mira, les cols de Brussel·les.
Ai,
mira,
tenen mala fama.
Tenen mala fama.
Anem a redimir-les, va.
Mira, a mi m'agraden molt les cols de Brussel·les, però sí que és veritat que tenen molt mala fama. I tenen mala fama perquè normalment com les posem a la taula?
Bullides i ja està.
Bullides i
sense
ja està.
Sense cap gràcia.
Sense cap gràcia. Et posen allà el bol de les... El gall. El bol de les cols, el de la compota de poma, no? I no sé, hi ha alguna cosa més... No sé.
Ja és
I
això.
I les prunes i d'allò, saps? Doncs anem a donar-li una mica de
una
toc.
Volta.
De toc nadalenc.
Aviam.
Mira, 300 grams de col, una ceba petita, un all, 6 orellanes, d'aquestes que sempre sobren, orellanes, nata, pot ser vegetal, oli, sal i pebre. Bullim les cols amb una mica de sal.
Al dente o no?
A mi m'agraden al dente. I més després que les hem de ficar en una salseta. Vull dir que millor no les deixeu massa bullides. Aquest és un problema també de que no ens agradin les cols, de que normalment les bullim massa i...
En general bullim massa tota la verdura.
Bullim massa tot.
Queda insípida i no val res.
I no val res. I agafa gustos que no acompanyen. Al mateix temps que bullim les cols, remullem una mica els albercocs amb una mica d'aigua calenta i ho deixem allà. Per un altre costat, sofregirem la ceba picada ben fina i l'all. Ho podem triturar, si volem, eh? Podem fer-ho triturat tard de més a coure's, però el resultat serà també el mateix. Quan ho tenim sofregit, afegirem els albercocs, talladets a quadradets. Li donarem unes voltetes i allà afegirem la nata líquida. Reduirem posarem sal, posarem pebre i a l'últim moment, quan ja ho tinguem una miqueta reduït, hi afegirem les cols i donarem un bull tot junt perquè tots els sabors s'uneixin i ja està. I ja tindrem les cols fetes. Són boníssimes.
Sí?
Són boníssimes. I combina molt l'orellana amb la col, la suavitza. Aquest gustet dolcet... La veritat, us agradarà molt si ho feu.
Gemma, t'agraeixo la recepta de gall del Penedès, com cada any, però més, molt més, tots aquests acompanyaments, perquè ja et deia que són versàtils i fora de la temporada nadalenca, a banda d'acompanyar aquest gall del Penedès, poden fer molt de servei a les nostres taules.
Sí.
Moltes gràcies, bona Fira del Gall i bon
Moltes
Nadal.
Gràcies. Gràcies a tothom.
I tornem al gener.
Igualment, eh?
Amb cuina de supervivència.
Ah, sí, llavors hi ha el règim, eh?
Verdureta.
Règim, verdura, caldo depuratiu i, bueno, anar fent. No, però si no ens passem, el que hem de ser és prudents. I no passar-nos, vull dir, poc, bo i prudència.
I sortir a caminar després d'aquests àpats.
Sortir a caminar, sí, a més que ja no fa aquells Nadals de fred intens, no.
Això ja s'ha acabat,
doncs, que més maco de gaudir del dia, no?
I tant. Gemma, el que deia, bona Fira del Gall i bon Nadal.
Bon Nadal, gràcies.
Avui hi havia tantíssimes coses a dir, a explicar i a compartir amb tots vosaltres que se'ns ha fet curtíssim. Són ja pràcticament les 12, hora d'acomiadar aquest dilluns 16 de desembre al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi i demà ens retrobem.